11 minuts, és dilluns, és temps de tertúlia esportiva. Aquesta hora a l'estudi amb nosaltres Jesús Galindo, cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo. Bon dia, Jesús.
Bon dia.
Josep Maria Félix, president de la penya Blaugrana Sant Cugat, bon dia.
Molt bon dia, tingueu.
Àngel Casas, expresident de la penya Pericos Sant Cugat i un dels membres fundadors. Molt bon dia, Àngel.
Bon dia a tots.
I Carlos Pérez de Rosas al telèfon. Molt bon dia, Carlos.
Bon dia. Bon dia.
Bon dia.
Bueno, això de bon dia...
No fa massa bon dia, no, eh? I almenys no sé què tal per Barcelona, però aquí a Sant Cugat ha estat començar tertúlia i això s'ha tapat més del que estava.
Sí, sí.
No, imagino que Barcelona igual.
També ha plogut tot el matí, sí, sí.
Escolteu, ara anirem als enfrontaments de Champions, aquestes semifinals que ens van deixar tots sorpresos, els dos resultats, tant el del Barça 4-0 a Munic com el del Madrid 4-1 a Dortmund. Ataquem primer, si us sembla, però aquesta jornada de Lliga, i ho fem començant per l'Espanyol, Àngel, que ha obtingut la primera derrota, si no m'equivoco, a casa, en l'època Aguirre.
Sí, 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 sí.
Això forma part de la tàctica de la setmana passada, Àngel, de no anar a Europa?
Sí, sí, totalment.
Però sí, Aguirre no hi renuncia, en les declaracions que ha fet.
Bueno, no es pot dir, però...
I el jugador sembla que la conjura és anar-hi.
Però tot, no ho van demostrar ahir que la conjura sigui anar-hi,
L'Àngel Maïca no va poder veure el partit, no sé si algú el va veure de vosaltres. No, no.
Jo el vaig veure.
I Carlos, què tal? Em sembla que molt ensupit.
Sí, jo crec que quan arribem a aquestes darreres jornades, la necessitat del Granada era molt gran i la de l'Espanyol molt petita. Jo crec que aquest és el tema, no? El Granada jugava la vida ahir, però la vida, perquè després de que va guanyar el Saragossa i va guanyar el Celta, el Granada quedava en una situació, si perdia... a Cornellà al Prat, molt, 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 molt dolenta, no? Jo crec que això va influir bastant. I també és veritat que al final lo just hagués sigut un 0-0, perquè... Però això ha sigut lo just, perquè al final només va haver-hi un xut que va fer Nolito, una falta que va treure de manera espectacular.
Que és el gol.
I que és el gol, sí, que es va acabar el partit, en aquell moment es va acabar el partit. Però bueno, jo crec que l'Espanyol ha fet un esforç molt gran aquestes darreres jornades. Javier Aguirre se'l va trobar a l'equip pràcticament en camí de la segona, divisió i en aquests moments pues està molt tranquil, enmig de la taula, i és veritat que podia aspirar a Europa, però bueno.
Home, no ens oblidem que encara pot aspirar, i és a 3 punts, d'aquesta vuitena posició, que és la que donaria lloc a Europa.
Però jo crec que la necessitat del Granada era molt gran i s'hi jugava moltíssim, i jo crec que això influeix molt en el futbol.
I que l'Espanyol no té necessitat, perquè l'Espanyol jo crec que fent el paper que ha fet i estant com està ja en té prou. Europa, com apuntava l'Àngel Casas la setmana passada ja, no s'interessa, com a club no s'interessa.
Sí. Oh, no ho sé, això no ho sé, perquè igual no, jo no coneixo bé la xifra, però potser són més diners d'ingressos per televisió i coses d'aquest tipus, no? No ho sé, és que no ho sé. No sé si econòmicament surt a compte jugar a Europa o no jugar a Europa. Jugar a la Champions segur que surt a compte,
La Champions, sí.
Per exemple, el Màlaga ha guanyat molts diners jugant a la Champions, però molts diners.
Això és veritat. No, jugar-ne fins al final de tot sí que resulta rentable. Però el que passa és que per afrontar això no t'has de vendre jugadors dels que valen i n'has de fitxar de més bons. I aquí és on hi està el problema. No és el que et puguis obtenir participant-hi, és el que t'has de gastar per poder-hi participar amb un mínim de dignitat i de que no t'eliminin en la primera o la segona.
Si vas a Europa, a l'Europa League has de ser un equip competitiu i arribar mínimament a un mínim mental.
Per mi és aquest el repte que no s'és capaç de fer, d'afrontar, perquè...
Això es veurà la setmana que ve, realment és així com dieu, no? Perquè té un rival directe per entrar-hi, que és el Sevilla.
La
setmana que ve es veurà, segons la carn i l'assador que posin, com es diu.
Sí. Àngel, però hauríem de voler guanyar aquest partit, després hauríem de voler guanyar el Madrid i hauríem de voler guanyar el Barça. Sí. Vull dir, hauríem de guanyar tots aquests,
Àngel, l'actual equip de l'Espanyol necessitarà molta renovació de cara a la temporada vinent, o el que és primordial és que Aguirre renovi un any més?
Per mi el primordial és que l'Aguirre renovi. I segona és que fem pocs canvis, vull dir que no... que no venguem i no comprem. Jo diria que no venent i no comprant, vull dir, si teòricament es pogués mantenir d'allò, podríem fer un d'allò digne dintre de la Lliga. Vull dir, no per anar a Europa, però i amb la meva teoria Europa i hauríem d'anar per un altre camí. Vull dir, però seria suficient,
Els altres com ho veieu?
Home, jo crec que és molt just que renovin a Javier Aguirre, no? De fet, que Javier Aguirre té molt mèrit a l'Espanyol aquest any. I també és veritat que amb la gent jove que té l'Espanyol, jo crec que lo important és no vendre, però és difícil no vendre, perquè la situació econòmica és la que és, i jo crec que a excepció de Real Madrid i Barça, els altres equips estan condemnats a vendre, no? Perquè és el que tenim en aquests moments, no? Clar, jo l'altre dia ho comentava, canviant de l'Espanyol al Barça, clar, és que el Bayern de Múnich té 200 milions d'euros per fitxar aquest any, ja ha començat fitxant jugadors per a prop de 40 milions d'euros, com el Götze de l'equip rival, clar. Alemanya és Alemanya i nosaltres som nosaltres en aquests moments, i en aquesta situació econòmica això afecta moltíssim a tothom, però també als clubs de futbol, clar.
No, l'Espanyol està quasi obligat a vendre. Sí. I el problema que té l'Espanyol és que, com que té aquesta obligació a vendre, d'aquesta necessitat, mal ven després.
Sí, sí.
Que jugadors que estiguessin a altres clubs els hi traurien un rendiment, sí. A l'Espanyol els ven per 4 duros.
I a la vegada has de comprar barato.
Has de comprar barato.
Sí, però saps què passa? Que ara vendre car és molt difícil, també.
No, ara
difícil, vendre car és molt difícil, perquè fixa't que hi ha poquíssims traspassos molt cars. Algun equip de la Premier... algun equip, en concret el Bayern de Múnich a la Bundesliga, però és molt difícil vendre també a bons preus,
Sí, cada més.
El Carlos ens ha recordat que el Granada sí jugava la vida en aquest partit, qui també sí estava jugant i sí continuarà jugant coses és l'Atlètic Club de Bilbao, que recordem-ho, va ser el rival del Barça aquest cap de setmana, va aconseguir el minut 89 mitjançant Ander Herrera treure un punt del que serà ja l'últim Atlètic Barça a Sant Mamés. L'Atlètic tampoc està en una situació com per deixar escapar punts i fins a l'últim moment va... creure en les seves possibilitats.
És el menys, és el que està menys castigat, diguéssim, de perill de cara al descens, l'Atlètic Bilbao.
14 en 37 punts.
Està a 4 punts, em sembla, per sobre d'ells, i és el que té la cosa més tranquil·la. Però bueno, va treure un punt d'or, perquè el Barça els últims minuts sempre està, se li escapa als partits, diguéssim, els 3 punts per culpa d'aquestes jugades tontes, i bueno, hi va ser un dia més.
No, però queden, si queden només 5 partits, i l'Atlètic Bilbao crec que està a 7 punts de la zona de descens.
Correcte.
Ho té molt bé l'Atlètic de Bilbao.
Ara mateix la marquen el Celta, el Saragossa amb 30 punts i Cué el Mallorca amb 28 punts.
Jo crec que l'Atlètic de Bilbao pot estar tranquil. Vamos, estic convençut d'això.
Sí, no crec que pateixi gaire per acabar-se salvant.
Ara, el que va ser meravellós a Bilbao va ser el gol número 100 del Barça a la Lliga, perquè el gol número 100 del Barça a la Lliga, que són molts gols, perquè ha ficat 101, va ser aquest gol de Messi, que va ser impressionant, però va ser meravellós, va ser formidable i colossal, el gol que fa només sortir, i a mi em va agradar moltíssim, i era el gol número 100 de la Lliga.
El 100, rodó. I el 101 és d'Alexis.
Sí, un número rodó, i a Sant Mamés, i és un dels darrers gols el penúltim gol del Barça a Sant Mamés, no? Que també té molta història, no? També té molta història.
Però és com li canvia la cara al Messi quan va sortir el Messi.
Sí.
Abans de marcar el gol ja van haver-hi dos xuts a porta que no n'havien hagut quasi en tot el partit, perquè el Barça va tenir una fase que va jugar força bé, que tocava la pilota i jugava bé, però a l'hora de xutar no xutaven, ningú es decidia xutar. Apareix el Messi, dos xuts a porta i el tercer és el gol.
El que treballa el psiquis,
No.
Bueno, és que...
I automàticament surt i l'Atlètic es recula.
Sí.
Automàticament, vull dir, algo...
Bueno, li va passar aquí al Paris Saint-Germain.
Exacte. Vull dir, la seva presència sol ja imposa.
El Barça va empatar i es va classificar gràcies a l'aparició
miraculosa
del Leo al terreny de joc, no? És que per això és el millor jugador del món.
No,
jo el vaig veure molt bé,
sí,
i
però,
això és
però,
molt optimista.
És el millor jugador del món, és el millor jugador del món, però no tenim que tindre tanta Messi dependència.
Jo crec que sí.
Perquè de el que va passar a Bilbao va ser un desastre per mi tota la primera part, i quan juga Messi surten tots juguen i corren. Això no pot ser. Això s'ha, hi ha algú aquí que falla, que és de poder reacció de banqueta, no pot ser aquesta Messi dependència, per mi, el meu punt de vista,
Sí, clar, però és el millor del món, evidentment. quan tu tens el millor jugador del món, tens que tindre dependència d'aquest jugador. És que ha passat sempre. El Madrid ho tenia de Di Stéfano i Brasil ho tenia de Pelé i los Lakers han sigut eliminats d'una manera, ha sigut una catàstrofe perquè el Kobe Bryant està lesionat. O sigui que quan tu tens el millor jugador del món, tens que dependre d'ell. És que sí. I tens que fer una mica l'equip al voltant d'ell. I em diràs, mira, per exemple, el Madrid demà. Madrid demà, una cosa és que estigui bé Cristiano i una altra cosa que no estigui bé. Si Cristiano està al 100%, el Madrid té possibilitats de passar aquesta eliminatòria. Si Cristiano no està bé, jo crec que no té cap. O sigui, aquesta és la diferència. I tu dius, com pot ser que el Madrid depengui d'un jugador? Oh, és que aquest jugador és molt bo. Després de Messi, segurament un dels millors del món. Per tant, el temps que tindrà bé moltes vegades planifiques la temporada en funció d'aquests jugadors que són imprescindibles.
No solament la dependència de que hem de jugar per ell, evidentment, sinó la velocitat de la pilota. La velocitat de la pilota és igual que estigui ell o no.
Sí, sí.
I això no es fa. Ja no és una qüestió de que hi hagi millor jugador del món, ni que sigui el Barça ni l'Espanyol. La velocitat de pilota és una qüestió d'entrenaments d'un club i de una direcció tècnica, res més. La velocitat de la pilota,
també imagino
no va existir-hi.
Que és una mica inconscient els propis jugadors, els propis companys, s'hauen conscient, que veuen que està el Messi i ells mateixos ja
es posen a córrer, adquireixen rapides.
És algo inconscient. Quan tens un jugador d'aquest nivell, és que de tot et gira tot d'aquí.
És tot d'aquí, de la psiquis que posa...
Hi ha una imatge de quan es va lesionar Leo, que la càmera agafa un primer pla de Xavi, que posa una cara dient, ai, no pot ser que se'ns hagi lesionat Leo Messi, no? Respectant a tots els jugadors, el millor que ens pot passar és que lesioni aquest, no? I mira, després el que ha patit el Barça a partir d'aquesta petita lesió de Leo, no? Es va passar de miracle amb el Paris Saint-Germain i a Múnich no va estar Leo. A Múnich va estar un 10% de Leo, i clar. Jo crec que el problema de Múnich, el Bayern de Múnich tampoc va fer un gran partit. El tema és que si tu tens a Busquets, a Xavi i a Leo, amb les condicions físiques que els tens en aquests moments, tens un problema, tens un greu problema, no?
Anem a veure què va fallar a Múnich i què va fallar també al Madrid en aquestes anades de semifinals de la Lliga de Campions. El Barça, Jesús, Josep Maria, Carlos i Àngel també, hi pots dir la teva, evidentment. Què és el primordial que creieu que li falla? No creieu que és un home al mig del camp?
No.
Veient la tàctica que utilitza l'entrenador de l'Atlètic, del Bayern, Jupp Heynckes?
Jo crec que és un tema físic.
Sí,
exacte,
totalment.
Com arribava, el Barça? Com arribava el Barça?
Era un desequilibri d'una balança. Uns pesaven més que els altres, vull dir, des del punt de vista...
Com arribava, a més, la part més important de l'equip, que és aquest triangle Busquets, Xavi, Messi. Sí. Mira com està el Busquets, si no ha pogut anar ni a Bilbao. Portem un mes que el Busquets no està bé. No està bé físicament.
I per què es va fitxar?
Quan tu jugues a l'elite, perquè és molt important, perquè com pots prescindir de jugadors com Busquets, com Xavi, com Messi? És molt difícil. Si els tens més o menys bé, els poses, però és clar, no és el mateix tindre'ls més o menys bé que tindre'ls molt bé, que és el que necessites quan t'enfrentes amb un equip com el Bayern de Múnich. Són equips molt Paris Saint-Germain, són equips que de primer nivell, perquè saps, estem parlant, sempre volem guanyar-ho tot. I escolta'm, jo ahir feia una reflexió també amb una altra emissora, deia, a veure, el Barça, per exemple, està el que seria la final four de futbol, perquè està entre els 4 millors d'Europa, està la final four de bàsquet a Londres, entre els 4 millors d'Europa, està la final four de handball, entre els 4 millors d'Europa, que és del món, perquè el handball és del món, a Colònia, i pot estar entre els 4 millors d'Europa del hockey sobre patins, perquè va empatar el camp del Liceu, pot estar a la final four també, i va estar aquest dia de setmana a la final four de futbol sala. Bueno, què més volem? És que guanyar-ho tot, sí, home, clar, però està competint, i competint amb tècnics d'aquí, amb el Tito Vilanova, amb el Jordi Roura, amb els Xavis Pasquals, amb el Marc Carmona, amb el Xavi Llorenç, jugaran la Lliga Femenina de Futbol la setmana que ve. Mm-hmm. Sí, està. i lo important és arribar. Després guanyar, pues bueno, mira, depèn d'això, depèn de que tu arribis amb Busquets, Xavi i Messi amb plenitud de facultats. No has arribat, has tingut aquest problema, i després una altra cosa, és veritat que l'amic Piqué fa un penalti perquè la toquen les mans, però també és veritat que dels 4 gols del Bayern, 3 sí. són gols que tothom ha reconegut que no eren gols. Que això també ja té, perquè és clar, potser al final el resultat tenia que ser com a Milan, 2-0. No et diré que el Barça va mereixer més d'això perquè no va xutar ni una vegada entre els tres pals. Però bueno, però tampoc 4-0 amb 3 gols il·legals.
Tito va llançar l'eliminatòria en no fer canvis?
Eh?
Tito va llançar l'eliminatòria no fent canvis?
No, jo crec que ell sap el que té a la banqueta i jo crec que el Tito i el Jordi i el Vilanova i el Roure ja que reconeixen que han fet una gran feina. A més hem tingut tot el tema de la malaltia de Tito, que bueno, que això
no ho hem d'oblidar, però aleshores estaríem dient que no té banqueta el Barça.
Bé, jo dic que el poder de reacció de banqueta no va existir-hi perquè ja sap que, estic d'acord amb el que diu el Carlos, que tu sap el que té la banqueta, però a 13 minuts del final pots donar un altre aire a l'equip perquè els jugadors no estan bé, no estan bé, per tant tens una banqueta per sortir algú per 13 minuts que faltaven, podria haver fet més canvis i a veure què passa i res més.
Sí, però tu tens.
Fer-ho per fer-ho,
tu tens Puyol, Mascherano i Vidal amb les condicions que tens. Bueno, Puyol i Mascherano no els tens, estan lesionats. Sí. I després davant Villa torna d'una lesió gravíssima i tampoc et posa el Villa d'abans de la
lesió. El dia va estar tot el partit, el dia Milan.
Jo no defensaré Villa, perquè a més sóc fan d'Alexis, però jo crec que, i el Jesús ho va advertir, Villa va jugar els 90 minuts del partit previ a Munic en Lliga i això ja era un senyal, Jesús, i es va confirmar que no gaudiria de minuts, excepte els 4 últims, que el va treure Tito a Munic.
Al final, jo, és algo, a mi el Villa ha sortit de la lesió, però ja ha sortit fa un temps de la lesió. El que li falta rodatge, el que li falta és minuts, i no li donen. O sigui, si comparem els minuts que ha tingut l'Alexis amb els que ha tingut el Villa, em sembla que no hi ha ni punt de comparació.
Els canvis...
Dóna-li minuts, vés donant partits, i llavors es pot valorar el seu rendiment real. Però jo crec que l'excusa de la lesió ja no serveix ara en aquest moment, ja fa massa temps que ha passat la lesió. No sé, és una opinió.
Com a tècnic de futbol, puc dir-te que els canvis no es fan a 13 minuts, com a tècnic de futbol. Els canvis es fan abans si vols solucionar alguna cosa. Sí. Els 13 minuts de final és per donar aire fresc i per acabar i per poder perdre més temps i coses d'aquestes. A 13 minuts de final, un canvi no es fa per aixecar un partit. És molt abans. És els 20 minuts com a molt de la segona part.
A 13 del final el que pots fer és posar de Fernando Llorente que et pentina una pilota i que Ander Herrera et faci el segon.
Exacte. És poca cosa més.
I aquí al Barça no tenim aquesta figura. No.
El Barça té el gran problema dels últims minuts, els minuts finals, els segons finals dels partits, que així no sé quants punts deu haver perdut aquesta temporada, però dels que ha perdut pràcticament tots els deu haver perdut així. Vull dir que a l'últim minut aquesta falta de concentració final quan ja tens tota la mà.
Bueno, és que estem desgastats físicament, mentalment també, estem carregats de partits, això, són molts partits l'any. Corno insistir, lo de temps endarrere que parlàvem aquí, és de que, a veure, quan la Lliga Espanyola es baixa de 20 a 18 equips, ja són 3 partits menys, vull dir que, escolta... Són 4 partits menys, Dos equips menys són 4 partits menys.
El Barça ho té complicat, però qui també dimecres ens sorprenia, jo crec que sí, no?, que ens sorprenia, va ser el Madrid, perdent 4-1 a Dortmund, i també ho tindrà molt complicat, ho veurem. De fet, demà dimarts sabrem qui és el primer finalista d'aquesta Lliga de Campions. Després dimecres, remuntada o no del Barça, que no sé si creieu, o si sou optimistes, positivistes, Àngel...
Jo el veig sense empenyo de voler aconseguir superar-ho. No ho veig, pel que llegeixo i pel que veu. Ara bé, pot ser que internament estiguin en disposició de jugar-se-li de ple, però vull dir, però dona la sensació que ho donen per fet, vaja, vull dir, fer el millor paper possible, però no vull jutjar perquè... Però pels elements que m'arriben, la sensació, A Madrid diuen lo del Juanito, vull dir, bueno, aquí no hem dit cap cosa d'aquestes, vull dir, diem de...
també en el partit de Barça i Madrid hi ha una diferència, que és el gol de Cristiano.
Sí,
un gol a competició europea fa molt, dona molta vida.
No, d'acord.
A veure, un 3-0 està a l'abast de qualsevol equip, com nivell Barça, nivell Madrid, nivell Bayern, nivell Borussia.
Sí, hi ha una diferència objectiva.
Un 4-0 és que és allò que si et caixes un al darrere, ja està.
Bueno, jo ho soc una mica
has d'assegurar el 0.
Jo crec que el plantejament té que ser anar a jugar, anar-ho a fer el millor possible, i si les coses van encarrilades i llavors dius, hi ha possibilitats, volcar-s'hi al màxim, a tope. Que surt bé, que no, mala sort.
Però per tant, qui ha de jugar? Els jugadors que estiguin millor físicament i més frescos?
No, jo crec que té que jugar.
O l'11 de sempre, sense Jordi Alba, que es va autoexpulsar.
Sí. Jo crec que segurament jugarà Adriano i...
Ja li anirà bé si no es lesiona.
Amb aquesta posició, i jo crec que tindrà un punt d'optimisme també, perquè al Milan se li va guanyar 4-0. Amb el 4-0 del Milan anem a la pròrroga, eh?
Sí,
jo a la pròrroga ja estaria content.
Sí, jo estaria content d'eliminar-los abans de la pròrroga, però bueno, i si arribes als penals i t'exigues pel penal, doncs fantàstic. En qualsevol cas, el Barça, a veure, té un equip com per poder pensar que pot passar aquesta eliminatòria, perquè no? Tu, no sé, comences i al quart d'hora estàs guanyant per 1-0 i acabes la primera part 2-0 i, escolta'm, i problemes pels alemans a la segona, eh? Jo això també ho penso, o sigui, que no hi ha... És veritat que ens va faltar aquest gol a Muni, o segurament que l'àrbit hagués estat una mica millor i ens hagués tornat amb un 2-0. Però bueno, però jo no... A veure, Messi és molt Messi, i si arriben bé, han recuperat Busquets, Xavi, Iniesta, estan bé, és un equip fantàstic, o sigui, no... Jo tinc l'esperança de que volem un grandíssim partit. I tampoc jo, personalment, no sé, si em va agradar més el Borussia de Dortmund jugant contra el Madrid que no pas el Bayern contra el Barça.
En quant a joc, sí.
Tot i que seria totalment un estil bastant semblant, eh? Precisament, els alemanys de Dortmund, de què creieu que es van aprofitar? És encara aquesta obsessió del Madrid per la dècima el que els impedeix veure més
allà? Jo crec que devia afectar, i després que també el Madrid arribava massa crescut el partit aquest. El Madrid arribava molt convençut, ells donaven per
aquí
que estaven al final, i aquest convenciment se'ls va tornar en contra quan van veure que els altres van començar-la a remenar, a tocar-la, i els comencen a marcar gols.
Oi, tenen una davantera tremenda.
Exacte, té un gran equip.
No té només Lewandowski, té Royce, té Götze, té Gundogan, i amb davanters sols va fer la feina.
Té Hummels darrere, que és el que...
Sí, Hummels aviat es va donar el gol.
Va donar el gol.
Bueno, però després va fer un bon partit. I després jo crec que també, a veure, el Madrid arriba a Dortmund amb un Xavi Alonso i un Cristiano Ronaldo, que són dos jugadors claus del seu equip, tocadets, eh?
Sí.
Tocadets.
Cristiano, la jugada
de... I Xavi Alonso porta també un mes com Busquets. O sigui, és curiós que els dos, que són el doble pivot de la selecció espanyola, els dos porten un mes, i a més em sembla que és de lo mateix, de la mateixa... bueno, la mateixa lesió, no? I realment jo crec que són molt importants, tant pel Madrid Xavi Alonso com pel Barça Sergio Busquets, eh? Espero que Sergio estigui bé per demà passat, que és molt important. Molt important la figura de Busquets amb l'equip.
Home, jo, l'optimisme amb el Barça s'ha de tindre perquè, el que apuntaves tu, vull dir, equip per marcar un 4-0 el té.
Sí, home, sí.
Equip el té.
Si estéssim més frescos...
Té que estar, exacte, amb el cap fresc, amb força, amb ganes, estar en condicions tots físicament bé. O sigui, el Barça en bones condicions, el Barça pot, podria ser, segur que creu que pot. Ara, però, les condicions són les bones, aquest és el problema.
Ah, bueno, clar, aquí... Quan tu estàs, ja ho he dit abans, en un esport d'elite, amb el màxim nivell, tu tens que estar físicament perfecte, perquè per molt bo que siguis... Si les cames no van.
Això és
fonamental, no? Fonamental.
Tenint en compte que el jugador en 48 hores en té prou per recuperar-se. Físicament, eh?
I tant.
Això que no tingui un escapi, porta molts partits.
No.
En 48 hores. És la part mental. Si estéssim a meitat de temporada, el Barça en aquests moments eliminaria el Bayern tranquil·lament pel seu joc.
Sí.
Són paraules meves, són paraules de Laureano Ruiz.
Sí.
I després que, bueno, si acabes guanyant la Lliga és una bona temporada, eh? Tant, el primer any de Tito i de Jordi portant l'equip, que guanyis la Lliga i la guanyis d'aquesta manera tan clara i tan... I, perquè tothom diu, oh, però és que el Madrid s'ha deixat, el Madrid s'ha deixat, no, el Barça està tan allà, perquè el Barça porta 33 partits i ha perdut dos, eh? És que és fantàstic, eh?
No, no, la valoració...
31 partits que no ha perdut, eh?
La valoració de la temporada, passi el que passi a Europa, és bona.
Clar, home, s'ha arribat a les semifinals de la Champions i has guanyat la Lliga. És que també juguen a Alemanya i també juguen a Anglaterra.
A guanyar aquesta Lliga jo crec que demostra que allò que diuen de Madrid del fin de ciclo no existeix.
No, no, no. El
no existeix,
a veure,
el fin de ciclo.
Jo no sé el que passarà demà, però
si el Madrid... S'està en un ciclo, s'està en un ciclo, encara.
Si el Madrid no passa a la final de la Champions...
Què passarà amb Mourinho?
Va, el fracàs de Mourinho serà estrepitós, perquè 3 anys al Madrid i no guanyar la Champions, guanyar només una Lliga quan el Barça t'ha guanyat dos. Clar, el balanç de Mourinho al Madrid serà molt dolent, però sí, molt sí. Dolent.
Bueno, jo el valoro d'una altra manera. El fracàs, per mi el fracàs de Mourinho ja existeix ja fa temps i anys. Un home
bueno,
que
si guanya la Champions,
portar els jugadors no... que demana a base de talonari...
Sí, no, sí, però sí,
és un bon entrenador, sí, clar que ho és, però, sí,
però si el Madrid arriba a Wembley i guanya la Champions...
Sí, és un mal aprofitador.
És un èxit per,
sí, sí,
per Madrid exacte, i per Mourinho... formidable. Ara, si no, al final, perquè al final diu, no, és el joc i tal, no, són els resultats. Si al final tu no arribes a la Champions i has estat 3 anys al Madrid, t'ho han donat tot i no has guanyat una Champions i has guanyat una de tres lligues, al final tens que començar de nou, no?
Sí, sí. Ets un mal aprofitador de recursos.
Correcte,
sí, és això. Els ha tingut i no els ha sabut aprofitar.
Ara, sembla que guanyi o no guanyi, se'n va al Chelsea.
Això diuen. No sé.
Diuen, i que s'emporta el senyor Falcao, diuen això, però sí. Bueno.
Això ja és el que es ven, però ja ho veurem, perquè això del futbol cada vegada, les coses que es diuen ens les podem creure menys.
Sí,
perquè, vull dir, canvien les coses. Jo voldria fer un exercici que no l'he fet per sobre, però dels fitxatges que s'han anunciat al Madrid, mitjans que han sortit, webs i així, de gent que ja tenen lligada i així per la temporada que ve, bueno, hi ha dos plantilles senceres.
Ja.
Perquè no, cada dia surten 3 o 4.
I el Barça també.
Molts
jugadors, perquè a més tornaran tots els jugadors que té cedit el Barça.
Exacte, vull dir que...
tindrà que negociar amb ells, en fi.
Bé, Cuenca ha dit que està bé a l'Ajax, que està content i que no li importaria seguir una temporada més.
Bueno, pues segurament continua una temporada més. Perquè amb allò que parlàvem, per exemple, hi ha molta gent que diu, bueno, per ara el Barça vendrà algun jugador. Bueno, ja veurem com els ven, perquè els salaris que tenen aquests jugadors al Barça són extraordinaris. O sigui,
sí, sí.
No solament és el tema del traspàs, que et donguin no sé quants milions d'euros, sinó que l'equip que rep aquest jugador... amb tots els respectes, aquest jugador ve d'unes condicions al Barça, bueno...
És una càrrega econòmica molt grossa.
Sí, sí, sí.
I tant.
Esperarem a veure com acaben aquestes semifinals, qui es presenta a Wembley, si Barça, Bayern de Múnich, Dortmund o Real Madrid, i evidentment de tot s'ha de parlar a final de temporada, però com diu el Carlos i com entenem tots aquí que tenim seny, estem molt mal acostumats al culer ara mateix, la temporada és prou bona amb tots els problemes que hi ha hagut.
I escolta'm, i es pot passar a l'eliminatòria, per què no?
Es pot passar, ho veurem dimecres, exacte, a 8:45 de la nit, però aquests dies ja ha començat a sortir els comentaris de revolució, de si Tito mereix o no continuar a la banqueta la temporada que ve. M'imagino que vosaltres, com deia, que sou gent de seny, Tito té tot el crèdit per continuar.
Oh, i tant!
I revolució
i
potser no és la paraula correcta.
No.
Canvis, com cada temporada se n'han de fer, però no revolució.
Jo crec que l'únic que pot dir si continua Tito o no és ell mateix.
Sí,
si
clar,
ell
sí,
està amb forces, amb ganes, es troba bé, jo crec que amb la temporada que ha fet, vamos, té crèdit.
I
té
tant.
Molt crèdit.
I tant. Molt jo crèdit, també
la temporada és bona. A veure, sense estar... però que la seva influència sí que ha estat, sense estar pràcticament mitja temporada i així, guanyar una lliga, amb com l'has guanyat, amb la facilitat que l'has guanyat i tot, ostres, té molt crèdit,
sí,
eh? Té molt crèdit.
Jo torno a dir el que he dit abans del Mourinho. El qui millor pot aprofitar aquest Barça, que ja és el Tito. És el millor entrenador que pot aprofitar, que hi ha al món que pugui aprofitar aquest potencial de jugadors.
Tenim aquí, no, i que coneix l'estil Barça.
De jugadors i de sistema de joc.
Exacte. Coneix l'estil Barça, coneix el que li ve al darrere, el que pot aprofitar i no pot aprofitar de baix.
Tenim el plantell.
Creure's com Foraster pugui superar això és inacceptable.
Tenint el planter que tenim en aquests moments, jo crec que es tenen que fer tres fitxatges i segurs i prou, res més.
Sí, jo també.
Tres,
tenint el tres que bons fitxatges bons de gran categoria que puguin ser titulars de l'equip, però això de dir set titulars treus del Barça l'any que ve. A veure, agafa l'equip i digues, oh, aquest a la banqueta, aquest a la banqueta, aquest... No et surt, eh? Això no surt. O sigui, tens que fitxar tres grans jugadors i ja està.
També tots els grans jugadors tenen un gran cost, però no ho oblidem.
No, això és un altre problema amb la situació amb la
que estem. I els que hem portat darrerament, Cesc i Alexis, no han sortit precisament econòmicament rentables.
Sí. No, van ser jugadors pels que es va tindre que pagar un bon preu.
Bastant.
Per això, que et dic que no crec que el Barça, ni el Madrid tinguin 200 milions per fitxar jugadors com el Bayern de Múnich. O sigui que, ja et dic que això també és una altra cosa que ens hem d'acostumar. O sigui, si el Barça i el Madrid no són, viuen dintre d'un context que és el que tenim en aquests moments. O sigui que no... És el que hi ha, també.
Falta veure el Madrid si té alguna cosa per requalificar. Si té alguna cosa per requalificar, els treu els 200 milions.
Sí, però això també cada vegada és més difícil.
És més difícil.
Abans era molt fàcil, sí. Però ara és més difícil, eh? Mira el València, que encara té que acabar el camp,
sí,
i no hi ha manera.
Parat, el té parat, ja fa temps. Sí.
Per això.
Doncs, a veure, demà què passa, primer de tot al Bernabéu, i dimecres al Camp Nou, d'aquí sortiran els dos finalistes que es trobaran a Wembley el 25 de maig, final de la Lliga de Campions. Complicat, no? Però no impossible.
No, impossible no.
Impossible mai.
Impossible mai.
No. Apostem per una final Borussia-Barça?
Sí.
Això seria fantàstic.
El que us deia al principi.
Això seria fantàstic.
Seria meravellós.
Ja, i tant. Estaria molt bé. Molt
com a mínim aposto a que a igualtat de 0 gols en contra en fem com a mínim un més que el Madrid.
Ja. Molt bé.
Això ja seria una altra competició, eh?
Sí. Sí, indirecte, però molt directe, eh?
Tots quatre, gràcies. Deixeu-me que acabi fent un apunt, que em sembla que a més abans també citava el Carlos. Avui no ens ha pogut acompanyar el Marc Lorenzo, el nostre expert en futbol femení, comentarista per Barça TV, però la victòria del Barça contra el Llevant aquest cap de setmana ha fet que no es despengi encara d'opcions de liderat, i a Lezama o a Sant Mamés, ja ho veurem, dictarà sentència, eh?
Sí.
Última jornada de Lliga, Atlètic Club, Futbol Club Barcelona, un punt el que el separa, 74 l'Atlètic, que ha anat líder tota la temporada i que es troba ara amb un Barça que arriba bé i que podria endur-se la Lliga i sense haver estat líder, insisteixo, en tota la temporada.
El que deia el Marc, de principi de temporada, que el Barça anava cada dia més i evidentment ha arribat al final molt fort i penso que és capaç de guanyar o empatar Bilbao.
Haurem de seguir en aquesta última jornada de la primera divisió femenina, que cada dia ens enganxa més i més. Carlos Pérez de Rosas, gràcies per entrar avui al programa, després d'un dia sense fer-ho.
A vosaltres.
Mirem de contagiar l'optimisme
d'aquí
a dimecres a 9:15.
Sí.
Que el lema per l'estadi és Barça, orgull, Barça. Mm-hmm. Com dèiem, no és remuntada, eh? Com diu l'Àngel, potser no hi pensem
bé,
tant. Però vaja, també ens quedem amb el que deia el Jesús. S'ha de sortir a jugar, a fer bon partit.
A fer el millor partit possible.
I veurem què arriba.
Ja veurem.
Perquè la Lliga què? La podem celebrar ja la setmana que ve?
Jo crec que, si no, la setmana que ve l'altra. Dóna igual.
Sembla que no es pot celebrar la setmana que ve.
Encara no es podria per l'empat i la victòria del Madrid. Doncs d'aquí dues. Carlos, gràcies.
A vosaltres.
Gràcies també, Josep Maria Félez, Jesús Galindo i Àngel Casas. Que passeu bona setmana. Ens veiem dilluns de la setmana vinent, ja amb els resultats sobre la taula i els finalistes de la Lliga de Campions d'aquesta edició 2013.
Adéu-siau.